Bon dia, us parla Aran Soler. Repassem l'actualitat informativa. Els taxistes es plantegen bloquejar la P7 a la frontera amb França i és que el conflicte entra en el cinquè dia de mobilitzacions pendent de la reunió d'aquesta tarda amb el govern. Una de les propostes que s'han plantejat en l'assemblea dels taxistes d'aquest dilluns al vespre és tallar l'autopista P7 a la frontera amb França. Els taxistes han explicat que estan en contacte amb els taxistes francesos de Marsella i Niça i també amb el moviment dels armilles grogues. Després de l'assemblea que els taxistes han fet al Pas a Catalunya, han anat al Pas Sant Jaume de Barcelona aquest dilluns al vespre s'han reunit amb el president Quim Torra. D'altra banda, una dona de 85 anys ha mort en un incendi aquesta matinada a Manresa, al Bages. El foc s'ha declarat a 2:45 de la matinada i ha afectat una habitació d'un pis del número 28 del carrer Àngel Guimarà de la capital del Bages. 5 dotacions dels bombers de la Generalitat han treballat en les feines d'extinció del foc, juntament als Mossos d'Esquadra, la policia local i dues ambulàncies del Servei d'Emergències Mèdiques. Els bombers han desallotjat a tots els veïns de l'edifici, que té 6 plantes, mentre apagaven el foc. I també avui s'inicia la novena a Sant Joan Bosco, pare i mestre de la joventut. Déu no abandona ningú, que ell recorro amb el cor net del pecat i amb l'oració ben feta i obtindrà tot el que necessiti. La festa es celebrarà el pròxim 31 de gener. I en plana d'agenda, pregària per les vocacions sacerdotals. Avui, a 4:45 de la tarda, a la Basílica de Sant Feliu de Girona, pregària per a les vocacions sacerdotals, com tots els dimarts de cada mes. També aquesta setmana, pregària per la unitat dels cristians, el naixement de Joan de Sant Joan Baptista a la parròquia ortodoxa romanesa, al Gran Passeig 54 de Lleida, a les 7 de la tarda. I en plana cultural també, espectacle del Cirque du Soleil, fins al 27 de gener al Palau Sant Jordi de Barcelona. També l'exposició Revolució Neolítica a la Draga al Poblat dels Prodigis. Fins al 31 de març, Museu i Poblat Ibèric de Can Oliver a Cerdanyola del Vallès. I també una altra exposició, No em va fer Joan Brossa, de Covasson Roque. Va començar l'11 de gener i acaba el dia 17 de febrer.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
No hace falta dejar a todos los hijos lo mismo cuando fallezcas. ¿Crees que debe dejar lo mismo a un hijo sano que a un hijo enfermo? El testamento te permite repartir como tú quieras. Aprovechalo.
Es un consell de María Elba Rojas, advocada especialista en herències. Si la necessites, no dubtis en trucar-la. 93 246 60 96. bufeterojas.es. 93 246 60 96.
Solidaritat, esport i cultura es troben a la Magic Line Sant Joan de Déu.
La mobilització ciutadana per les persones en situació vulnerable. Inscriviu ja el vostre equip a magiclinesjd.org. Poseu-vos un repte solidari i impliqueu el vostre entorn per aconseguir-lo.
Us esperem a la caminada més festiva.
Ràdio Estel.
Naturalment, doctor Pros. L'espai per conèixer les teràpies més naturals. Naturalment, doctor Pros. Per una vida més natural.
Doncs així, de la manera més natural i gairebé espontània, però espontània podríem dir que no, perquè ja és una tradició que vingui aquí el doctor Pros a visitar-nos un cop a la setmana, eh? Però així, de la manera més natural, comencem el programa Naturalment, doctor Pros, a l'espai on aquí tota la seva experiència, tota la seva sabidoria en quant a medicina natural ens il·lumina una miqueta, ens respon alguns dubtes i, sobretot, ens convenç de que una salut diària millor és possible. És
Hola,
no?
I tant que és possible, i tant.
Com sí. Estàs?
Bé, gràcies.
Sí?
I tu?
Mira, arrastrant una mica l'encostipat, però bé, bé, no
Ai,
puc queixar gens.
Esclar, jo li dic a la Bet, Bet, vine, que et faré l'autohemoteràpia, aquella vacuna que fem, però tu resisteixes, et sap greu, perquè saps que tindrem una atenció especial. Llavors,
clar, exacte.
No, home, no, dona, i llavors ho podràs explicar aquí, en els nostres oients, en els amics de la família. No?
Doctor, parlàvem una mica de que la salut la podem mantenir d'una millor manera. Com està la salut de la medicina natural?
Bé. Sí? Bueno, una mica revoltada, no?
Potser. Revoltada, no?
Bueno, perquè, mira, jo diria que... Si, tu ara suposo que m'has tirat una indirecta, no?, sobre el tema aquest, que ara s'està parlant tant, que aquesta mena de guerra contra l'homeopatia i tot allò que ens sumen coses naturals.
Dubtes, home, suposo que també els dubtes és algo intrínsec en l'ésser humà, sí. I sobretot en coses tan complicades com la salut.
Sí, jo diria que una miqueta està com el procés. Sí, és aquesta... Que no saps on estem, no?
Exacte.
Doncs, bueno, el que passa que... dies enrere hi havia aquell amic meu que va venir d'aquí que va explicar... jo crec que va fer una exposició magistral perquè va sortir el tema aquest, no?, de que com està la salut, és qua vadis, no?, qua vadis, sí. La medicina natural. I ell va posar l'exemple d'un adolescent, no?, que diu que, esclar, que hi ha un moment a la vida que tens fas una crisi personal, doncs, però que això, en el fons, acabes i en surts reforçat. Jo penso que en aquests moments doncs, hi ha com una espècie de crisi, no d'identitat, perquè vull dir, jo sé molt bé on vaig i sabem tots molt bé on anem, no? Però és lògic que hi hagi moments en què, doncs, bueno, això és com fas puges a l'avió que dius, com ha anat? Escolta, ha estat fantàstic, però hi ha dies que hi ha unes turbulències que dius, mare sí. Déu santíssima, a veure si no baixarem, no? A veure què passarà. Doncs aquí ara potser estem passant un moment de turbulències, no? Però bueno...
Però suposo que on s'hauria de preguntar, on s'hauria de veure com està la salut d'aquest tipus de medicina és a les consultes, a la seva consulta, per
ara,
exemple.
Ara ho has dit, en el dia a dia, tu.
En el dia a dia.
Ara ho has dit, és a dir, que jo, és allò que jo me'n vaig a dormir i, escolta, tu, me'n vaig a dormir i... tan reconfortat, no? I ara mateix arribo aquí i jo pensava, esclar, tens dos o tres pacients que els voldries portar, però llavors et diu un doctor, és que, esclar, es m'has aixecat molt d'hora. No, aquest testimoni que a vegades hem donat aquí a la ràdio. Però, mira, aquí tinc unes històries clíniques i llavors he fet... Tot això és d'ahir, eh? I em fa gràcia perquè, per exemple, he pres aquí una sèrie de notes i un d'ells diu, doctor, el gluten me salvó la vida. Ojo. Ell es refereix al revés, és a dir que...
El fet de tractar el gluten, no?
Sí, una persona que ja fa temps que ve per un problema d'asma, però afegit hi havia un problema de... Diu, no sé què em passa, doctor, però cada dia estic més gras, i és veritat, cada dia... Llavors un dia li vaig dir que, escolta, a veure, repassem allò que fem nosaltres, repassem una mica els teus hàbits dietètics, a veure què... Llavors resulta que, esclar, et dones compte, dic, ostres, tu, Andreu... Potser menges massa pa. I diu, sí, és que m'agrada tant, doctor, m'agrada tant el pa. Jo dic, tu, pues, a veure si tens un problema d'intolerància al gluten. Tu, dit i fet, s'hi posa, és a dir, diu, mira, porto tants dies o tantes setmanes, serà que a partir de la conversa que vam fer, he deixat de menjar gluten. Pues bueno, escolta, increïble, perquè no tan sols s'ha aprimat, que s'està aprimant i està contentíssim, sinó que inclús el problema d'asma també està millorant. No?
Poden arribar a tenir relació.
Mira, en aquest cas és evident. Però ara anem... Bueno, i així, clar, aquí vaig apuntar estenosi de canal, un altre pacient, ahir, eh?
Estenosi de canal.
Sí, això... Mira, això li va passar també al meu germà, que un dia m'arriba preocupat, em truca un dia al vespre. Escolta, Miquel, estic preocupadíssim perquè se m'adormen les mans i m'han dit que m'han d'operar perquè llavors li van fer un tac i llavors tinguen aquí al nivell de cervicals una compressió medular. I, bueno, li vaig fer un examen i hi havia una contractura en aquí les cervicals que semblava un tros de fusta, era com un fustot. Ja.
Aquests nusos que se'ns fan a vegades a l'esquena...
Sí, no, i hi ha una contractura massiva, és a dir, que és una mica... Bueno, sí, les contractures que ens arriben per motius diversos. I llavors, que total, doncs mira, un massatge amb ventosa, una ventosa escarificada, una mica de rehabilitació i es va acabar el problema. Vol dir que, en altres circumstàncies, doncs això, escolta, i si no hi ha masses miraments, doncs, bueno, vas caient de consulta en consulta, de neuròleg en neuròleg, i t'acaben operant. Doncs, bueno, mira, aquest... ara no em referia al meu germà, però en un cas similar, perquè em va fer recordar. Sí. com ara, mira, entraven aquí i m'he donat compte perquè també m'ha saludat el David.
És un
clàssic ara aquí. I el faig servir d'exemple perquè ahir em va arribar també un noi de 40 anys. I diu, des dels 13 anys que tinc asma. Des dels 13 anys. És a dir, que dius, bueno, ostres, tu des dels 13 anys ja no sé què fer, estic desesperat i recorregut...
Pot ser un problema molt estès, cada cop més l'asma, o és una sensació meva? Cada cop hi ha més gent diagnosticada amb asma?
Sí, però clar, hauríem de veure també els metges si hi tenim alguna cosa a veure amb tot això. La veritat és que aquest està desesperat, viu amb el seu ventolín de turno, amb el seu corticoide... I em va recordar el David perquè són aquelles persones... Pobret, ho passa tan malament, però tan malament. És a dir, quan li vaig fer una exploració, l'ausculto, és que no li entra res.
Yeah.
I llavors, les mans i els peus...
Gelats.
És a dir, clar, no arriba oxigen. I llavors hi ha la postura aquesta típica, una mica, que és el David, que ara està tan bé, el David Valdán és un exemple que tens aquí dintre, i que gràcies a la reeducació postural global, que tu em preguntaves abans què és això, la RPG, doncs, bueno, en aquest cas, el primer que li vaig indicar, en aquest noi li farem ozono, per intentar subministrar una mica d'oxigen, per intentar a veure si li donem una mica de vitalitat, perquè s'arrossega per la vida, el pacient d'ahir, I llavors, què farem? Immediatament, imprescindible desbloquejar, és a dir, recuperar una miqueta...
Tota la capacitat pulmonar, potser?
Sí, té tot això, tot el trapeci, l'espatlla, la té com doblegada endavant, és a dir, que... què hem de fer? És obrir la caixa vital, tu, i això... Ho recuperarem gràcies, doncs, a aquesta tècnica que es diu RPG. Que, per cert, mira, parlant de RPG, un altre cas d'ahir, ens va arribar una senyora de 86 anys, la Rosa, que si estigués aquí seria fantàstic, la tinc aquí davant. Una senyora que, vídua, 86 anys, ja t'ho pots imaginar, i el tret més important, ella per què em ve a veure? Ah, mira, per... millorar la qualitat de vida, és a dir, així mateix, no? Tinc un cap espès, noto com algo que m'apreta aquí a l'ullar del front, m'assenyala, però, esclar, penses 86 anys, i llavors, bueno, li fas la història clínica, te la mires de perfil, hi ha una cifosi important. Saps aquesta...
Sí.
Aquesta esquena que amb l'edat...
Va cap endavant.
Ens anem doblegant, no? Doncs jo la vaig veure al dematí, i llavors hi vaig dir que, escolti, perquè aquesta tarda tindrem una persona que fa l'RPG, que ha vingut aquí alguna vegada, la nostra terapeuta, no?
Sí, l'hem entrevistat.
I t'haig de dir que a la tarda jo la vaig trobar a recepció, havia fet ja una primera sessió d'RPG i me la miro a la cara i dic, la mare de Déu, Rosa, però com ha canviat això? I l'acompanyava una persona, que la seva perruquera, la va acompanyar, i, bueno, és que és increïble, és a dir, havia sortit, no sé, és 360 graus.
Yeah.
Ara, per altre cantó, també t'haig de dir, polimedicada, mira, Bet, no sé, tu mateixa.
Recepta.
Però, esclar, quan tu t'arriba una persona, això és a més, que està prenent, no sé quants medicaments, n'hem comptat?
13, n'hem comptat.
13 medicaments, aquesta persona. Per l'amor de Déu, és possible poder... sobreviure amb aquesta medicació. Evidentment, nosaltres no li traurem tot això, però sí que en la mesura en què ella vagi recuperant salut, és a dir, ella arriba per millorar la qualitat de vida. Mai més ben dit, no? Llavors, clar, l'observar-la, l'inspeccionar-la, el fer-li aquesta primera consulta, doncs dius, bueno, veus una... no una escoliosi, una cifosi molt important. Esclar, aquesta cifosi també, anar fent aquesta postura,
sí,
doncs també va comprimint el pulmó. Si comprimeixes pulmó, també la capacitat respiratòria es redueix, i per tant, a partir de l'RPG... La RPG és l'antídot de la rigidesa muscular. És a dir, per què ens passa això a mesura que anem fent-nos grans? Perquè s'incrementa la rigidesa muscular. I llavors i et parlen i parlem doncs de, bueno, de les artrosis i de les osteoporosis i tal. Però si hi ha una cosa que realment pot ajudar és aquesta tècnica que es diu RPG. Clar, llavors quan
en
això...
En què consisteix exactament l'especialista que...
Bueno, a veure, ara es parla molt, ja potser perquè m'entenguis, perquè m'entenguin, ara es parla molt de pilates. Doncs, de fet, la tècnica aquesta està molt bé, pilates, però quan hi ha una situació patològica complicada, anem a l'RPG, que seria una mica... els pares de lo que després ha estat el pilates. Vale. El que passa que l'RPG és una tècnica, així com el pilates ho pots fer doncs d'una forma, diria, si tu vols, multitudinària, no? Això no, això és un terapeuta i pacient. I llavors, a través d'una sèrie de moviments certament ridículs, una cosa que és... Això, clar, això és, per això es fa amb la intimitat, perquè és ridícul els moviments que et fan, però el que intenten és estirar altra vegada les cadenes musculars. I això es fa d'una forma molt harmònica. Bueno, tant és així que, ja et dic, jo la vaig veure al dematí, clar, tenia un aspecte, a la tarda, després d'aquesta sessió, una sessió...
Sí, sí.
Ara estaria bé que la tinguéssim aquí escoltant-nos, que estigués aquí presencialment, perquè ella mateixa ens explicaria, no? I després, el que li farem, naturalment, és li programarem una sèrie de tractaments d'ozó, no? Ozó, o sigui, quan ella ens parla d'aquesta mena de beta que té aquí dalt al front... naturalment també hi ha una situació allò de la memòria doncs ja falla, bueno, bé, què hem de fer? Doncs subministrar oxigen, en aquest cas en forma d'ozó.
Quan parlem de... Perdó, perdonen els oients, sí, que avui tinc la veu bastant agafada i no sóc digna de micro. Quan parlem de tècniques d'ozó, exactament sí, de què parlem? Perquè sé que tenim oients que s'han fidelitzat nous i que potser encara no han sentit quan hem tractat aquest tema.
L'ozó és una tècnica que neix en el si de la medicina natural. Això va néixer a Alemanya. És curiós perquè això va néixer per tractar les ferides de guerra. És curiós, però les ferides de guerra s'infectaven molt de pressa.
Sí.
I llavors, gràcies a l'aplicació externa, en aquell cas, d'ozó, que s'aplicava en una bolsa al voltant de la ferida, doncs aquelles ferides ni s'infectaven i, a més, regenerava molt més de pressa. Això va anar endavant, va anar evolucionant, i llavors, en aquests moments, la major efectivitat s'obté quan s'injecta ozó directament en vena. No és que injectem directament a vena, sinó que s'agafen 70, 80 centímetres, 100 centímetres cúbics de sang venosa. Això va, ja, és naturalment, doncs, té lloc en un circuit tancat, i llavors, a dintre d'aquest espai, imagina per un moment pues, el que es fa servir a l'hospital quan, per exemple, doncs, apliquem un antibiòtic dins de l'hospital,
sí,
a través d'una infusió,
sí,
no? És a dir, hi ha un suero, no? Fisiològic, allà dintre hi posem el medicament que hem d'aplicar, doncs aquí és el mateix, només que aquell suero... a més, hi ha la teva pròpia sang que a la vegada l'hem ozonificat. És a dir, hem aplicat una ozonificació, una quantitat d'ozó, que sempre és una barreja entre oxigen i ozó, que això es aconsegueix gràcies a un aparato que tenim, o sigui, que està ja dissenyat, no?
Sí.
per aplicar aquesta tècnica. I llavors aquest ozó torna exactament igual com es fa amb un suero, gota a gota torna a entrar. És curiós, perquè la sang venosa, quan la treus, doncs, i sobretot si és una sang que li manca oxigen, és una sang negra, negrota, que la gent diu, escolti, doctor, jo tinc això aquí dintre. Sí, clar, sí, hi ha això. I llavors, clar, la gent els agrada perquè quan es barreja la sang amb l'ozó, doncs, clar, li canvia el color. I llavors és un color bonic, un color de sang maco, no?
Un vermell més maco,
sí,
més alegre.
No arriba a ser no, una sang blavosa, diríem una sang reial, no? Però sí que és una sang que ha canviat. I llavors això, esclar, quan entra dintre, el que fa és intentar arribar a tots aquells capilars que no ens hi arriba. Per exemple, abans he parlat d'aquest noi amb asma que té les parts distals fredes, mans i peus.
Sí.
És a dir, no li arriba oxigen. Doncs en aquí això li canviarà. Llavors, pensa que tenim, poca broma, més de la ratlla de 100.000, jo no sé qui ho ha calculat, però sembla ser que és un fet, és una dada científica, 100.000 quilòmetres de red capilar.
Mare meva.
100.000, tu t'imagines el que són 100.000 quilòmetres?
No.
No, i no ho sé, em costa de creure, però és així, eh? És a dir que, per tant, esclar, no sé quants metres o quants quilòmetres tenim d'artèries i venes. És a dir,
sí, sí. Bueno, de circulació sanguínia, vaja.
Sí, però el que és important és precisament aquesta red capilar. O sigui, en realitat, podem dir que quan un comença a emmalaltir és quan aquesta red capilar deixa de funcionar. És a dir, quan es va minvant aquesta red. Clar, fer arribar els hematies a través d'aquests 100.000 quilòmetres, imagina't quina meravella, quin miracle el cos, no? Mm. Doncs l'ozó és una de les tècniques que ens permet precisament arribar i revascularitzar a vegades doncs aquesta red capilar, no? Nosaltres això en medicina natural, aquesta és una cosa que a mi sempre m'ha apassionat, i dintre de la medicina natural hi va haver un metge rus, un tal doctor Salmonov, que això fa 25 anys em va caure un llibre que em va regalar una pacient quan jo treballava en una clínica alemana. Estava en una clínica a la Buchinger, i una pacient alemana em va regalar un llibre en francès que és, bueno, la perla de la meva biblioteca. És una cosa increïble, no? I en Salmonov, aquest metge rus, ja ens parlava de la importància de la capilaroteràpia. I llavors ell, i això jo he indicat i ho he fet moltes vegades, jo mateix, la importància dels banys hipertèrmics. I llavors aconseguir...
Banys hipertèrmics.
Sí, que passa que, esclar, això és caríssim, perquè escalfar 60, 80 o 120 litres d'aigua a la banyera i llavors fer un bany d'immersió, es produeix una vasodilatació i llavors hi ha una recuperació d'aquesta red capilar. No? Vull dir, aquesta és una de les eines que s'ha utilitzat i se segueixen utilitzant en el si de la medicina natural, no? Bé, dit això, l'ozó potser ens facilita, sense necessitat de fer tants aiguamolls.
Sense fer una banyera d'aigua calenta.
Sí, és que és molt agradable. Estem parlant per això, ojo, no és una banyera a 35 graus, sinó que comences a 35 graus, és un bany hipertèrmic, eh? Uh-huh. I llavors vas incrementant la temperatura fins a arribar als 41, 42, cosa que, clar, si et poses un peu a 42 graus, no ho aconsegueixes. Però, en canvi, si és un...
Si vas progressivament,
sí,
segurament,
un
no?
Un bany progressiu.
El cos es va adaptant,
sí,
potser.
Llavors estàs mitja hora dintre. Ara hauríem d'entrar i explicar que aquí, a més, doncs, hi ha uns elements de fitoteràpia, uns extractes de plantes medicinals que es posa dins la banyera per intentar que no hi hagi una fuga d'aigua, és a dir, de temperatura. O sigui, llavors hi ha unes plantes medicinals que això venen de Rússia, eh?
Carai.
Sí. Aquí apenes es coneix, però bueno, aquest, com que a mi és un tema, tot el tema de la microcirculació, o sigui, aquests 100.000 quilòmetres de capilars, és un tema que a mi sempre m'ha interessat, doncs, clar, ho practico o ho indico quan doncs, hi ha una circumstància que ens ho, que ens ho permet fer. Però tornem a l'ozó. L'ozó és una eina fantàstica que ens permet això, no?, revascularitzar. És a dir, ens permet fer arribar aquest oxigen a la part més distal d'aquest quilometratge de vascular, no?
Hi havia altres casos...
Volia dir... Perdona, sí, que et talli. Sí. Vull dir que quan a vegades et diuen vostè té les caròtides totalment embossades, doncs quan hi ha un infart, una angina de pit, clar, què passarà amb aquests 100.000 quilòmetres de red vascular? Estan fets pols, no?
Clar.
Ja no circula res. No? Sí, sí. Perdona, que t'he tallat.
No, no passa res. Bueno, és que fora de micro parlàvem, com sempre, amb el doctor de casos que ha tingut aquesta setmana, de diferents causalitats, no? I n'hi havia un que m'ha cridat l'atenció, que és escoliosi, perquè realment és, és un tema molt difícil de solucionar, que normalment passa per cirurgia.
Sí, sí.
Bueno, quan li ve un pacient amb escoliosi, expliquem primer potser què és escoliosi, no? És una desviació de la columna?
Sí, aviam, jo ara, precisament, l'escoliosi, bueno, no cal explicar-ho, perquè el que la té ja sap el que té,
I tant,
no?
I tant, sí.
No cal, i que moltes escoliosis abans acabaven operades, ara potser, doncs, clar, és una operació complicada, difícil, però, bueno, aquí tens el cas, perquè tenim la RPG aquí a Espanya, la reeducació postural global, gràcies a la doctora Palacín, i la doctora Palacín és un metge, que ella mateixa pateix una escoliosi molt important i que, bueno, en altres circumstàncies ha estat 10 vegades operada. I gràcies a la reeducació postural que ella va portar de França i que avui, doncs, i gràcies a ella, insisteixo, ja tot, té com, bueno, ella ha estat professora i juntament amb el creador, que és un tal Suchard de França, doncs ha pogut implementar això al nostre país i en aquests moments hi ha quantitat de terapeutes que practiquen l'RPG i, per tant, l'RPG, si s'aplica, com en el cas de la doctora Palacín, repeteixo, ella s'ha evitat una cirurgia gràcies a això. Per tant, clar, el metge, quantes més eines coneix, quantes més eines domina, no tot ha d'acabar amb cirurgia. És a dir, la cirurgia existeix i doncs és fantàstica quan realment està ben indicada, però moltes vegades jo penso que anem a la cirurgia d'una forma, jo diria, massa...
Tirem massa pel dret.
Massa de pressa, sí, massa tirar... Exacte, no? Mira, una escoliosis també ens pot portar... No, un altre tema que vinculat amb la columna vertebral, les hèrnies discals. Escolta, abans les hèrnies discals superaven a allò que diem a saco. Ara si la gent, el traumatòleg, si mira una mica més, perquè tenim eines noves, una hipertèrmia, allò de l'indiva, el tecar, la osteopatia, la RPG, no? Uh-huh. Llavors, doncs, esclar, tot això aplicat a la consulta d'un bon traumatòleg. Avui els traumatòlegs ja es rodegen d'aquesta gent. Si un traumatòleg, doncs, en la seva consulta ja té un osteòpata. Avui la gent ho diuen. Els veus a la consulta i dius, no, jo vaig amb un osteòpata. Per tant, a tota aquella gent que ens escolta, que pateixen, doncs, d'una escoliosi, jo diria, hi ha una tècnica, que és la RPG, reeducació postural global, que ens pot ajudar molt i probablement doncs, moltes situacions que serien susceptibles d'una cirurgia ho podríem
evitar.
Podem
evitar-la o retardar-la, sí. No? Potser?
Sí. Bé,
doctor, jo crec que per avui, sí. Déu-n'hi-do, avui hem fet primer, segon i postres.
Bueno, per això jo dic que, esclar, quan te'n vas a dormir i penses... o sigui, què he vist a la consulta? Doncs una estenosi de canal, una persona que tenia intolerància al gluten i tal. Una altra, mira, una depre ahir, una depre d'una senyora que estava... No podem dir una depre a lo bèstia, que gràcies a l'Hipèricum, l'herba de Sant Joan, i després a les vacunes també, a més, perquè dic, i què és el que més ajuda? Diu, oh, doctor, no ho sé, diu allò de l'Hipèricum, fantàstic. No cal dir que és una persona que s'està medicant.
Sí.
I que llavors, doncs, mica en mica, poden deixar la medicació química a favor d'una medicina o d'una medicació més natural, no?
Menys invasiva,
bueno,
i més.
Una bronquitis, també hi vaig veure, no? I no sé si ens queda mig...
30 segons.
Diu, doctor, ahir, diu, per què em ve veure? Diu, perquè estic buscant el doctor Honorio Jimeno, un metge meravellós que vàrem tindre, va ser professor meu, i aquesta gent, recordant un nen petitó, la figura del pare amb el metge naturista Jimeno, doncs van vindre a raure la consulta buscant aquest metge que s'ocupés de la família, tu, de que els pogués assessorar. Bueno,
doncs nosaltres encantats que vostè sigui el nostre metge natural de la família, també aquí de Ràdio Estel. L'esperem la setmana vinent, evidentment, amb molts més casos, moltes més explicacions i que ens il·lumini una miqueta més amb tot aquest tema de la salut natural. Els nostres oients, si voleu demanar hora amb el doctor Miquel Pros, recordeu que heu de demanar cita al 93 212 1504 amb la consulta aquí mateix a Barcelona. 93 212 1504. Doctor, feliç setmana.
Gràcies, igualment, Bet.
Adéu-siau.
Adéu.
Cada dimarts a les 9 del matí expliquem la salut de la manera més natural. Naturalment, doctor Pros. Un espai per conèixer les teràpies més naturals. Naturalment, doctor Pros, els dimarts a les 9 del matí a Ràdio Estel. Repetició els dissabtes a les 6 de la tarda.